Caso Escala.
Asesinato de Agustín Rueda.
Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76.
Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL.
Batallón Vasco Español.
Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado.
Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia.
Recuperar la historia es socavar el sistema.
Radio Bronca.
104.5.
En tu FM, el Día Libertario.
A tothom. Què tal, tio? Com estàs?
Bé.
Molt bé, m'alegro.
Aquí.
Pues...
De vacances, ja.
Sí, no? Molt bé, pues això és bo. Vale, pues ara mateix estem en un estudi de ràdio, que és una ràdio lliure, que es diu, no me'n recordo...
Ràdio Bronca.
I que emet...
El 104.5 de la FM.
de Carcelona Penya. I el programa que estem començant com cada dijous també es diu...
El judici a la justícia.
Vale, normalment el programa és de 10 a 12 de la nit, però avui el farem una miqueta més curt, coses de la vida, perquè tenim cosetes a fer i llavors no ens interessa allargar-nos tant. Però abans de començar el programa, com sempre, us recordarem les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio. Sabeu que tenim un apartat de correus, que és
el
25.102, codi postal
08080 de Barcelona.
Molt bé, la penya internauta també pot fer servir a l'internet contactant amb l'adreça d'Emilios.
L'Emilio és el rbronca, bronca amb K, arroba, sindominio.net.
Vale, i una pàgina web que és...
www.radiobronca... no.
Sí, sí, sí.
radiobronca.info.
Molt
bronca
bé.
Amb K també, ara la confonia amb l'anterior.
Exacte, si punxeu Radio Bronca amb C, probablement per descarte el buscador que tingueu dirà penya, us heu equivocat per una lletra, així que us contactem directament amb la pàgina que buscàveu, que és Radio Bronca, perquè em sembla que...
També dic que des de la pàgina... No ho sé, no ho he buscat mai al Google. Si vols, ho provem ara.
Vinga.
Com deia, també dir doncs, que des d'aquesta pàgina web, des de fa ja un temps llarg, també podeu descarregar-vos l'emissió en directe per escoltar aquesta ràdio en directe si no teniu l'ocasió de poder-ho escoltar via ones de la FM. I també des de fa no tant de temps tenim la secció de podcasts, que són els programes d'aquesta ràdio, la majoria dels programes que es fan doncs penjats a la xarxa perquè us els pugueu descarregar o escoltar en el moment i al lloc on vulgueu, sempre que tingueu internet, clar. I aquí el company ens està buscant a internet, a veure si surt.
Directament, i el Google ens diu, quizás quiso decir Radio Bronca amb K. Exactament, o sigui,
bueno,
penya,
pues...
si us equivoqueu d'una lletra no passa res. Pues això, recordar-vos, clar que sí, el tema del podcast, que us permetrà descarregar-vos els programes que us doni la gana i tenir-los per escoltar atemporalment, vol dir que no sigui en directe. I també, pues, clar, l'internet, com deia aquí el col·lega, pues, també us permet escoltar l'emissió, encara que no la pugueu escoltar a través d'un aparell de ràdio, vale? A través d'una ordenada amb una línia d'internet, pues, podeu escoltar l'emissió en directe des de qualsevol lloc del planeta. Vale? I ja per últim, recordar-vos que tenim un número de telèfon que podeu fer servir al llarg del programa, que és...
El 93...
Sí.
359 49 00.
Bingo! Molt bé, l'ha clavat, vaya canya. El que fa estar aquí dijous darrere dijous, eh? Som uns atxes, tu, no se'ns oblida d'això, però ni de broma.
No.
Molt bé, pues, dit això, també us recordarem la figura de la persona sòcia col·laboradora amb la Ràdio Bronca, que totes aquelles persones que tingueu ganes de seguir donant vida aquest projecte col·lectiu de Ràdio Lliure, doncs ho podeu fer a través de les vostres aportacions econòmiques i també a través de les vostres aportacions humanes, o sigui, tot el vostre esforç. Per saber de quina manera o de quina altra podeu col·laborar, només cal que ens foteu un toque al 933594900 o que contacteu amb nosaltres d'alguna de les maneres que us hem dit i us informarem detalladament i acuradament de com podeu ser, pues, persones sòcies col·laboradores.
Sí, a la pàgina web també hi ha informació de com, de què significa ser soci o sòcia de la ràdio i o col·laborador, col·laboradora o i com fer-ho.
Molt bé, pues, dit això, us farem 5 cèntims del contingut del programa d'avui, us comentarem de tema penitenciari, us comentarem les últimes novetats del cas de l'Amadeu Casellas. També us parlarem de la situació de la gent de l'organització revolucionària MUF i també
mirarem de parlar
amb el nostre col·lega Francesc, que està als Estats Podrits d'Amèrica.
Com cada estiu.
Ja ho va comentar la setmana passada, que aquesta setmana es trobava per Nova York amb el nostre col·lega Julián, així que intentarem fer una doble crònica amb el nostre col·lega Julián per una banda i el nostre col·lega Francesc per l'altra, com a els dos foranis als Estats Podrits d'Amèrica, però bueno, un resident i l'altre no. i segurament donarà molt de suquet tot això. I bueno, pues, també si d'aquí a les hores pues, ens truqueu i ens feu saber alguna activitat que n'hi hagi por ahí, i també pues, és probable que mentre acabem de fullejar els últims butlletins que ens han caigut a les mans decidim afegir alguna coseta més al programa. I el que sí farem ara mateix és deixar-vos amb una miqueta de música perquè així ens acabem de relaxar, perquè hem vingut una mica embalades, jo per lo menos, noto ara mateix quan xerro, vale? Ens acabem de relaxar, fer unes respiracions profundes i acabem de preparar el que és el programa. Us deixarem per tercera o quarta setmana consecutiva amb un CD que ja us vam anunciar fa setmanes enrere, que es deia Cuando el Ebro suena, disidencia lleva, i que són 58 bandes de Saragossa contra l'Expo del 2008. És un triple CD que, com ja us hem dit altres vegades, el podeu adquirir comprant una piruleta que val 10 euros i el triple CD va de regal, ¿vale? Tot això és perquè bueno, pues la gent d'allà de Manyolàndia pues, són així de simpàtiques i així d'espavilades i no els agrada gens pues, que la xusma de les Gaet xupi del cuento, i bueno, pues s'han muntat d'aquesta manera. I avui us punxarem el tema del CD número 3 i us deixarem, no sé, un parell o tres de cançonetes, ja veurem una mica sobre la marxa, i començarem, per què no, pues, escoltant a partir del tema 4, que són el Manolo Cabezabolo i la Bolobanda, i després sonaran el Caballo del Malo.
Nivelazo
total. I després probablement els Blockbusters, i bueno, ja veurem una mica sobre la marxa, vale? Així que, bueno, esperem que us agradi la música, anem a acabar d'enllestir el tema del programa i seguim escoltant-nos d'aquí una estoneta, vale? Vinga, fins ara.
proceso de globalización. Los países del G8 acaparan el control. Prepárate para pillar dentro de nuevo poder mundial. El capital controlado, controlado por un solo banco mundial. El capital controlado, controlado por un solo banco mundial. Únete, 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 únete. Destruye el orden mundial. Dominación social, conectados al gran ordenador. Seremos un virus, será su destrucción. Proceso de globalización.
Vale, penya, tornem a estar per aquí. Com us hem dit al començament del programa, esteu escoltant la ràdio Broncal 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, amb més de 20 anys d'història, i ara mateix el programa és el Judici a la Justícia, que ja us hem dit que avui no el farem de 10 a 12, que acabarem una estoneta abans, vale? Que ho sapigueu, aviam si algú arriba ja rotllo a les 11 i pic, un plan, ai, bueno, per lo menos pillaré el final del programa. Pues ho sentim molt, però aquesta setmana no serà així. Vinga, com us dèiem, entrem en matèria, tenim temilles per aquí sobre la taula i el primer d'entrada pues, té a veure amb la realitat que es viu a dintre de les presons de tot l'estat espanyol i per extensió de tot el món. Ja us hem dit milers de vegades quina és la nostra opinió, el respecte que ens mereixen les presons, sobretot ja no només les presons com a tals, sinó tota la mentalitat que fa que éssers humans com nosaltres, que ens estimem molt a nosaltres mateixes i a les persones que ens envolten, doncs siguin capaces de crear algú tan, tan tèdric i tan, tan injust i inhumà com el sistema penitenciari. Vale, tot això no ens mereix cap mena de respecte, és més, tenim molta animadversió contra tot això, cap a tot això, i llavors des del programa ja fa molts anys que vam apostar per un posicionament molt clar, que era el posicionament anticarcelari, però al mateix temps pues, antimentalitat carcelària també, perquè, bueno, pues, perquè considerem que podem derrocar totes les presons, però això no farà que les persones que han unit esforços durant tants anys per construir totes aquestes presons doncs canviïn de manera de pensar. Llavors intentem atacar amb dos fronts, no? Una és la realitat penitenciària, amb la solidaritat amb el dia a dia, amb la gent que està dins dels talegos i lluitant per la seva llibertat i lluitant contra tot el maltractament i la tortura i les injustícies de les que són víctimes, i l'altra és la feina de dia a dia també, però al carrer, pues, intentant il·lustrar les nostres ments de la forma més humana i més sana possible, pues, per d'entrada contagiar aquest punt anti carcelari pues, al màxim de gent possible, i al mateix temps per intentar fer veure a les persones que tenen el tarro intoxicat d'aquesta mentalitat doncs, de que nosaltres no estem d'acord amb el que fan i que, bueno, pues, que se'ls caigui la cara de vergonya una miqueta, i si més no, ja ho hem dit altres vegades, la nostra proposta és que es facin a l'Arakiri, vale? Directament, nosaltres no anirem a matar-les, no sé que vinguin a matar-les elles a nosaltres, llavors ens haurem de defensar, com ha passat tantes vegades a la història, no? Però el que sí que els hi proposem és que es facin a l'Arakiri, si més no en l'aspecte referent a aquesta mentalitat, vale? Volem dir que les persones tenim la virtut de que podem anar-nos moldejant el nostre caràcter, la nostra manera de ser, la personalitat, no? La podem anar moldejant nosaltres mateixes. Tot això depèn de la quantitat d'informació, de coneixement que anem adquirint amb el pas del temps, sobretot l'experiència viscuda és molt important, no? El fet de que quan hem sigut petits, des del moment de néixer fins endavant, pues, anem adquirint pues, un disc dur, diguem-ho així, d'experiències repletes doncs, d'amor cap a nosaltres, de que ens hagin estimat, ens hagin tractat bé i totes aquestes coses, no? L'afectivitat, etc, etc, etc. Pues, tot això ens fa omplir el nostre disc dur d'una informació que després podem anar fent servir per moldejar-nos a nosaltres mateixes i intentar ser bones persones, que hòsties, no? La conclusió seria aquesta, no? Llavors n'hi ha malauradament moltíssima gent que, pues, bueno, pues, que deu tindre carències afectives de la hòstia, que jo que sé, quan era petita l'havien maltractat, etc, 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 i resulta que el seu objectiu en aquesta vida no és ser bones persones i es dediquen a fer malifetes, pues, tipus inventar-se pues, un sistema penitenciari com l'actual, no? que no és ni més ni menys que el refinament del sistema penitenciari originari que ja fa temps que es va posar en pràctica, no? Bueno, la cosa és que tota aquesta parrafada ve per dir-vos que nosaltres no som gens partidàries d'aquest sistema, no som gens partidàries de l'existència de les presons. Considerem que si les coses es gestionessin de forma més local, doncs probablement cada minicomunitat trobaria les seves maneres de solucionar aquests problemes, els problemes que sigui, de la manera que sigui. I aquí, pues, per tota aquella gent escèptica quan escolta aquestes coses, doncs per què no una altra vegada més, i no ens cansarem de fer-ho, ens remitim, per exemple, a la, al Mèxic zapatista de Chiapas, no? A la zona de Chiapas, no? A la regió de Chiapas a Mèxic, no? Per parlar-vos de com viuen aquelles comunitats, de molta gent que hi viu allà i que s'organitzen el dia a dia d'una manera que, bueno, pues, no tenen necessitat de crear presons, tenen unes maneres d'organització molt més humanes, i llavors el tema de la presó queda molt, molt, molt lluny de la seva, tasca diària, ¿vale? Igual que podem parlar de la, gent zapatista a Chiapas, doncs podríem parlar d'altres indrets del planeta amb els que la gent viu d'una manera molt diferent a la que malvivim en aquesta societat moderna capitalista occidental, no? Bé, la cosa és que tot això era una mena de contextualització del que us anem a tractar ara mateix, que és el cas concret. Ja fa setmanes que venim explicant-vos quina és la realitat penitenciària al Talego de Quatre Camins, que fa poder un mes i mig enrere us comentàvem, doncs, que hi havia diverses persones que, doncs, d'acord amb la llei penitenciària, doncs, havien d'estar al carrer, perquè la llei penitenciària preveu que una persona, un cop porta 20 anys a complerts de presó ininterrompudament, doncs ha de sortir al carrer en tercer grau. En teoria, això haurien de ser matemàtiques pures, d'acord al Codi Penal, vale? I d'acord a la llei penitenciària, és a dir, 2 i 2 són 4, doncs 20 anys de talego ininterromputs vol dir al carrer. Vale? Això resulta que a Quatre Camins, doncs, hi havia diverses persones que es trobaven en aquesta situació. Vam començar parlant de la realitat a Quatre Camins per il·lustrar una mica el problema en el que es troben moltes persones preses, i d'aquí vam anar parlant, doncs, inevitablement i malauradament també, doncs, ens vam quedar en un cas molt concret, que és el cas d'una persona a la que fa molts, molts, molts anys que coneixem. I és de la que us volem parlar ara mateix. No volem personalitzar la informació, tot i que el comunicat parla d'una persona, però sí que el volem fer servir, doncs, per il·lustrar la realitat amb la que es troben més persones. ¿Vale? El comunicat parla de la realitat en la que es troba l'Amadeu Casellas. Està datat el 3 d'agost, avui estem a 7 d'agost ara mateix, o sigui, això vol dir que fa 4 dies que es va escriure, i diu lo següent, diu: Amadeu Casellas segueix endavant amb la vaga de fam. A data 3 d'agost del 2008, Amadeu Casellas porta 43 dies en vaga de fam reclamant una sortida a la seva crítica situació d'empresonament que ja dura més de 22 anys. 22 anys pagats per lluitar contra l'Estat, expropiar en bancs als anys 70 i 80 per ajudar a finançar les lluites obreres de l'època. Davant de les contínues negatives per part de les autoritats per fer més pròxima la seva sortida en llibertat i de les pèssimes condicions a les que es veuen sotmesos els presos de Quatre Camins, Amadeu va prendre la decisió de deixar de menjar com a única via que li queda per fer sentir la seva veu davant d'aquells que només el volen veure empresonat. Després de l'engany que va patir amb l'última vaga de fam al mes d'abril, en la que el director de la presó li va fer unes promeses si deixava la vaga que després no va complir, i aquí les persones que xerrem fem una petita acotació, que és com tantes i tantes i tantes vegades, vale, penya, que ningú se li escapi, això no és la primera vegada que passa, que ningú es meravelli, són uns gualtrapes. Continuem. L'Amadeu va decidir que aquesta vegada seria fins a les últimes conseqüències. O li donen el tercer grau, que li correspon, o li rebaixen la condena, que li correspon, o no s'aturarà. Vale? El divendres 1 d'agost es va fer una concentració davant de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, responsables de donar-li el tercer grau, per demostrar que l'Amadeu té cada vegada més suport al carrer i que les mobilitzacions no s'aturaran. Es volia entrar a parlar cara a cara amb aquests, què? Rudes?
Rudes.
Sí, però van impedir l'entrada i van baixar la reixa quan es disposava a interposar una queixa. increïble, eh? Dins d'una societat democràtica com aquesta, increïble, no? Que baixin la reixa quan algú vol entrar a dialogar i a presentar un paperet al registre perquè quedi constància de que ha anat allà a fer el que ha fet, no? Bueno, vaya tela, continuem. Hores més tard, un parell de companys van poder entrar amb l'advocada a parlar amb el senyor Paco de Vicente, responsable de classificacions. Aquest mateix matí, aquest senyor havia anat a visitar l'Amadeu, que es trobava ja a l'Hospital Penitenciari de Terrassa des del dijous. A la conversa ens va ratificar els acords, entre cometes, això d'acords, que li va oferir a l'Amadeu pel matí. És a dir, trasllat a una altra presó, que seria la de Brians 2, i revisió del seu cas si deixava la vaga de fam. Clar, són uns gualtraves, sí, sí, senyor. O sigui, revisió del cas i amb el trasllat a un altre taleu, que és el que suposa per una persona amb vaga de fam, si deixa la vaga de fam, o sigui, no al carrer, que és el que li toca, sinó revisió del cas, vaya tela. Vol dir que fins ara, que li correspon la llibertat, no han revisat una punyetera merda. Bueno, ells mateixos es posen, es delaten, no? Sí, sí, sí. Segons les seves paraules, Abrians 2 començaria de nou amb una altra junta de tractament amb millors possibilitats d'obtenir el tercer grau. Bueno, lo que dèiem. Más de lo mismo.
Llavors, aquí tinc el dubte. Diu que a la segona, o sigui, a Abrians 2, amb la nova junta de tractament, les coses li anirien millor. Sí, sí, sí. Això què vol dir? Que tenen a quatre camins una junta de tractament incompetent a sabendes que és incompetent?
Pues
és,
sí.
és que jo llegeixo entre línies aquí.
Està claríssim, no?
Parlant en plata del que aquest home t'ha dit, jo és el que llegeixo entre línies.
Està claríssim.
Que sabem que a quatre camins hi ha una gent que és incompetent, però ens és igual. I ens va bé.
Exacte. Llavors, si tu vols lluitar per la teva llibertat que et correspon, d'acord a la llei que nosaltres defensem, t'hauríem d'enviar amb un altre talego i posar...
On la gent és més competent.
Exacte. Bueno, és més competent perquè hi ha un directiu que farà que sigui competent, perquè potser no ho és de competent, no?
Aquí s'ha de veure on és la mentida, clar. La mentida és que uns són incompetents o que tots ho són.
És tot molt ambigu. Jo penso que tots ho són, els incompetents, no?
O que és la competència que volen. De totes maneres, depèn de com tu miris.
El comunicat fa la seva pròpia lectura. Diu, la lectura d'aquesta jugada per part de la Direcció General de Serveis Penitenciaris és clara per nosaltres. Aquesta gentussa volia anar de vacances tranquil·la i per això va intentar convèncer l'Amadeu de deixar la vaga amb unes promeses sobre paper mullat. Però avui, com ahir, no ens fiem de la paraula d'aquests cantamanyanes i no ens transmet cap confiança i per això l'Amadeu ha volgut seguir endavant amb la vaga de fam fins que no s'acompleixi alguna de les dues reivindicacions i nosaltres estem amb ell pel que calgui. A dia d'avui l'Amadeu ha perdut més de 23 quilos, es manté a base d'aigua i glucosa dissolta, té els nivells de sucre al voltant dels 50 mg per litre i li estan subministrant Valium. Joder, vaya tela, tio. Avui hem pogut comprovar les vergonyoses condicions de l'Hospital Penitenciari de Terrassa. En primer lloc, no han deixat pujar els companys que venien a visitar-lo encara que estaven autoritzats a quatre camins. Només ha pogut pujar la seva mare, 30 minuts, i la seva advocada. Després, perquè l'Amadeu pugui trucar per telèfon, només pot utilitzar targetes de cabina de telefònica, les quals no es troben en tot Terrassa un dissabte per la tarda, ja que pràcticament només es venen als estancs que estaven tancats. És a dir, que Telefònica té monopolitzades les trucades dels presos i, a més, no es poden comprar les targetes als voltants de les presons. I si això fos poc, només les hi poden entrar les persones autoritzades per comunicar. Pel que fa als metges, no mereixen més que una tomba oberta. Els mamons ni tan sols han pesat a l'Amadeu des de que ha arribat fa 3 dies i per si això fos poc, a cada torn li porten el menjar i li deixen la safata al costat per si li entren tentacions. Amb menjar d'una persona en condicions normals, o sigui, impossible de digerir per a una persona que porta setmanes sense obrir l'estómac. És inconcebible com es poden fer dir metges. Dels carcellers no cal que en parlem, són uns bastards com a tot arreu. L'Amadeu ha comentat que aquests dies han ingressat 4 persones de 4 camins per una intoxicació pel menjar, a un d'ells li han hagut d'estirpar la vesícula i n'hi ha més a la infermeria de la presó. Els tracten com una merda, els hi donen de menjar merda i després hi ha gent que diu que bé estan a dintre amb 3 menjars diaris. Ja. Per últim, comentar que encara que la seva salut comença a deteriorar-se greument, l'Amadeu no perd el bon humor i la seva moral està molt, molt alta per seguir endavant amb això. ens demana que estiguem tranquil·les i que fem tot el que puguem per pressionar la Direcció General de Serveis Penitenciaris i el Jutjat Penal número 2 de Manresa. Fem una crida a la solidaritat amb l'Amadeu, pressionant aquests dos centres de poder mitjançant faxos, trucades, visites, concentracions, accions, etc., el que vulgueu. I de manera general fem una crida també per a pressionar a tots els representants de l'estat espanyol torturador a l'estranger. Davant del seu silenci, crits al carrer. Davant del seu joc brut, acció directa. Llibertat immediata per l'Amadeu Casellas. Tot això ho podeu denunciar, tal com diu el comunicat, a la Direcció General de Serveis Penitenciaris. És més, si voleu, podeu afegir un nom i uns cognoms, que són Albert Batlle i Bastardes. Això és al carrer Aragó 332 de Barcelona. Hi ha un telèfon 93-214-0100 i un número de fax 93-214-056. També al Jutjat Penal número 2 de Manresa també hi ha un noms i uns cognoms, que són jutgessa Erika López Gracia, que és aquesta que es va pirar de vacances a... després d'haver signat una resolució denegant el tercer grau per l'Amadeu i no notificar-ho fins una setmana després, quan ja feia una setmana que s'havia pirat, perquè si no, no hagués de donar la cara. Vale, pues en aquesta personatge la podeu trobar al carrer Alfons 12, número 7 de Manresa, o al telèfon 93-872-8277 o al número de fax 93-872-7105. Hi ha uns models d'escrit per enviar per fax o per carta que es poden trobar a la pàgina web www.clinament.org/article4814.html. I per a més informació sobre l'Amadeu Casellas, la pàgina web www.lajaine.org/index.php=2ip=3208, bueno, la hòstia, penya. Si teniu ganes de saber més del tema, només cal que pitgeu Amadeu Casellas a l'internet i segurament per descarte us arribarà aquesta informació. Vale? I sobretot, per escriure a l'Amadeu Casellas, podeu fer-ho a l'adreça Hospital de Terrassa, mòdul penitenciari, carretera de Torre Bonica, sense número, codi postal 08227 de Terrassa. Vale? Nom Amadeu Casellas i Ramon. I això, tot això ens ho signa la gent de Supressió i la gent de la CNT de Manresa. Però també, abans de deixar el cas de l'Amadeu, us volíem comentar una convocatòria, que és que, bueno, la gent de la plana de Vic, la gent de la comarca d'Osona, que és d'on és l'Amadeu, estan alarmadíssimes pel fet de que l'Amadeu, pues, fa ja més de 50 dies que està en vaga de fam, i ens convoquen a totes amb una concentració i una entrevista amb la jutgessa que porta el cas el proper dia 12 d'agost del 2008, o sigui, 8, 9, 10, 11, 12, dimarts de la setmana que ve, a la sala de visita de vistes, perdó, del carrer Doctor Junyent de Vic, vale, municipi de Vic, davant de Can Bernoles. Vale, penya, també ens diuen que mirem les pàgines web coordinadoraantifeixista.blogspot.com i la pàgina web revoltainformativa.blogspot.com. Vale, Basca, pues ahí queda el tema. No sé, per qui no entengui el que està passant, pues nosaltres ho diem una mica així, a la valenta, a la brava i a la ràpida, perquè estem ja fins al monyo i perquè quan llegim aquesta sèrie de coses, o més que la llegim, ja les sabem, no? Quan les transmetem, pues se'ns posa la sang a tota pastilla i en un punt d'ebullició bastant alt. Però bueno, ja us hem dit abans que el cas d'aquest company de l'Amadeu Casellas, que, bueno, pues, que per qui no ho sàpiga, pues, està vivint tota aquesta situació perquè fa molts anys que el tio no es calla ni una, que fa servir el paper i el boli per escriure i denunciar totes aquelles injustícies de les que ha sigut víctima i de les que ha vist ser víctimes a les persones amb les que compartia la presó. Doncs això li ha fet guanyar-se l'animadversió i tota la ràbia i mania i antipatia dels carcelers i els responsables d'aquest sistema penitenciari, els que us dèiem abans que nosaltres els hi proposàvem l'Arakiri, i llavors per això s'està tenint que veure amb aquesta situació. Des d'aquí tot el nostre suport a l'Amadeu, també el nostre suport a tota la gent presa lluitadora, ja ho hem dit altres vegades, penya, no, ningú es mereix estar aquí dintre, encara que bueno, hi ha molta gent que diu, no, tal com estan les coses, si ara traguéssim tota la gent al carrer, tota la gent que hi ha al Tarlego, què passaria? Bueno, pues no sé el que passaria, però la veritat, personalment, m'agradaria veure-ho, perquè el que no suporto és veure totes les mentides d'aquesta merda de sistema, intentant justificar la necessitat de més presons i, bueno, pues tota aquesta merda, que ja ho hem dit altres vegades, no és més que un negoci en mans d'aquest estat i d'aquest sistema. Bueno, no sé, tio, et cedeixo la paraula perquè teníem una altra...
La veritat, però, això que deies, la majoria de criminals estan al carrer i fan les lleis.
O sea...
Si molt pitjor no ens aniria. I des del meu punt de vista, els problemes que fan que el 80% de la gent o el 99,9% de la gent entri amb un talego no se soluciona fotent un talego.
Està claríssim.
S'agreugen. Ja només sabent això, el camí ha de ser un altre. Perquè el talego avui per avui no és camí de res, és una finalitat i punt. Mantenir gent allà tancada perquè no surti. I si algun, i si realment s'havia de solucionar un problema, aquell problema no només no desapareix, sinó que augmenta. Perquè quan surts d'allà, surts amb més odi, amb més ràbia, en moltes ocasions doncs m'ha fotut, realment. I això fa que després es passin les coses que passen fora, també. I... És que no... Que no, sí, que és bueno. Que no ens enganyaran ja, que ja sabem que un talego no pot servir pel que ells diuen que serveix.
Exacte, i més sabent que la teva situació o la situació que t'ha portat a entrar al talego no s'ha arreglat, vull dir, normalment ja ho hem parlat altres vegades, no? Que la gent que està xupant talego amb un altíssim número, gent que té pocs recursos, que gent que pateix pues, la misèria social, que pateix l'exclusió social, que pateix una pila de mals d'aquesta merda de societat, que bueno, que per qui no ho tingui encara clar, o sigui, l'existència d'aquesta societat crea per defecte aquestes situacions, exclusió social, per què? Pues perquè vivim en aquesta merda de societat. Si vivíssim en un altre tipus de societat, d'organització, probablement aquesta exclusió social no estaria, no? O la misèria, no? I tornem a lo de sempre. Bueno, a mi m'és igual si a algú li sembla avorrit, però és el que hi ha. Ens anem a Chiapas a viure allà com la gent d'allà, o aprendre una mica, no? Una manera de conviure entre molta gent i probablement la comencem a aplicar aquí i les coses canvien ràpidament. Però bueno, sense voler entrar en terrenys ja més del que hem entrat, no? Amb el que us hem donat ja en tenim suficient. Teníem un altre article per aquí sobre la taula que també us volíem llegir en relació amb això, el tema taleguero, perquè n'hi ha per totes les edats.
Así ni gustos. Que,
sí, te dejo con él.
Sí, sí. Doncs com dèiem, aquí tenim un comunicat que ens diu, ens crida a... El llamamiento a la solidaridad contra el maltrato en los centros de menores. Hemos recibido una petición de apoyo por parte de varias familias de Cataluña cuyos hijos e hijas están en centros de menores o con familias de acogida. Con este comunicado pedimos a aquellas personas que vivan cerca y tengan experiencia en organizar campañas y acciones directas que se pongan en contacto con ellas a través nuestro. Desean apoyo para organizarse de manera horizontal y frenar las condiciones en que se tienen a los niños y niñas. Sus principales reivindicaciones son que los niños que están en centros de menores o con familias de acogida puedan ver a sus padres con regularidad, si así lo desean ambas partes, padres e hijos. Actualmente solo se permite una hora semanal o quincenal. 2. Que la reducción de visitas deje de ser empleada como forma de chantaje entre aquellas familias que exigen sus derechos o se enfrentan a los centros. 3. Que los niños y niñas no sean enviados a centros gestionados por entidades privadas, sino a centros públicos. Los niños no son mercancías. 4. Que se haga público el tipo de fármacos que se administran a los chavales y se habiliten análisis de toxicidad cuando haya sospechas de medicación no informada. que se hagan públicas las condiciones de higiene, alimentación, mobiliario, etcétera, de los centros de menores y se permita a los familiares y entidades independientes visitar las instalaciones periódicamente. Que los trabajadores tengan unas condiciones laborales decentes, impidiendo la rotatividad y el acceso a estos puestos de individuos sin ningún tipo de experiencia o habilidad para cuidar de niños y niñas. Que aquellas familias cuyas principales dificultades sean sociales no sean separadas, sino que reciban atención externa de profesionales sociales y ayudas directas para mejorar su situación. Que se investiguen todas y cada una de las denuncias por malos tratos físicos y psicológicos que están apareciendo contra los centros de menores. Quienes podáis echar un cable, por favor, escribid a centrosychicos@hotmail.com y para más información la web www.centrosdemenores.com. Aquí està aquest crit d'ajut, crit de solidaritat per part de les famílies que es troben amb criatures dependents de la DGAI o... Bé, no sé, aquest...
Sí, la DGAI o la EAIA, que és
la DGAI o la EAIA,
els dos departaments de la Generalitat de Catalunya.
I que... bé... És que només de pensar-hi ja és que és per posar-se a plorar. I ja només recordant el cas d'aquella companya que durant tants anys també ho ha estat patint i és que no es pot jugar amb els nens d'aquesta forma. Els nens ni les nenes ni... Però en la dinàmica, no? Fa una estona parlant dels talegus, pues aquests figures que tenim governant-nos doncs han decidit que a la quitxalla també se l'ha de començar a fer entendre que el càstig és l'únic canvi que rebran per part de l'Estat, que per molt que es digui light continua i continuarà amb la moral catòlica de tota la vida.
I tot això és junt amb el capitalisme més ranci, eh?
Tu has de posar l'altra galta, tu has de patir, perquè aquí hem vingut a patir, i l'única solució al delicte és el càstig. A mínim clar que tinguis la butxaca ben, ben plena,
exacte.
Llavors amb dos paranostres ja en tindràs prou, uh-huh. I el cachito al cel, pues... O bueno, ara els paranostres que el papa ha estat... No diu per a nostres que és laic, el papestat et diu que te'n vagis a netejar quatre parets. A la beneficència o qualsevol cosa d'aquestes i ja estàs... redimit per la societat. Això sí, si no tens aquests calarons, doncs sabràs que patiràs talegos, sabràs que patiràs centres de menors, que no deixen de ser talegos per a menors. I en la dinàmica de la perversió humana. Després es pregunten, com és que surt gent amb el cap tan fet caldo? Diu, cony, si és que tota la política que portem és per aconseguir que la gent estigui feta una puta merda.
Bàsicament.
Tant psicològica com físicament, de tot, saps? I és que és la mentalitat que es porta.
Pues sí, sí, així anem. I bueno, pues que no se'ns escapi, que tot això és per viure amb aquest sistema patriarcal, masclista, capitalista de merda, que ja fa masses anys que gira en el mateix sentit i això ja... Per molt que sembli que no hi ha manera que ningú pari, nosaltres discrepem. No hi ha manera de que pari sol perquè no volen que pari. Però nosaltres...
No, sí, ja pararà, no, tu tranquil també. Puede parar por sí solo.
Bueno, ja s'estrellaran, no? Està clar, però...
S'han estrellat otros.
Sí, el problema és que abans que s'estrellin, pues arrossegaran mogollon de gent, no? Com a tot el que estem parlant. Llavors, pues, una mica amb el que us dèiem abans, penya, us animem a tots i a totes a sensibilitzar-vos una miqueta amb aquests temes intentar, pues, no sé, estudiar-nos una mica per dintre, a veure quanta merda d'aquesta que tu comentaves, no?, d'aquest catolicisme escarós i d'aquest capitalisme que, bueno, pues tot flagat feixisme pur i dur, i aquest masclisme escarós i el patriarcat que portem, tots aquests valors de merda que ens han inculcat d'una forma que de vegades semblaria, pues, com si fos informació genètica, no? Som així prou. Pues no, això és mentida. Intentem rebuscar per dintre a veure què ha passat, en quin moment ens han inculcat tota aquesta merda, i d'alguna manera, pues, començarem un treball consistent en anar-nos expulsant tota aquesta merda i substituir-la per coses personals, no? Per decisions pròpies, per coses que decidim nosaltres que estiguin o no estiguin allà, i això ja farà que les coses comencin a canviar. Bueno, arribats a aquest punt, us deixarem amb una miqueta de música per comentar-vos un altre tema que tenim previst, i us deixarem un parell de temes que tenen a veure amb l'organització MUF, perquè així xerrarem una mica de l'existència d'aquesta gent, i bueno, pues, seguim d'aquí una estoneta. Vale? Vinga, va, fins ara.
In law we trust. All praises to the Lord of life. The power of truth is final. Long live MOVE. Long live revolution. Long live Jai Africa. Long live Jai Africa. Long live Jai Africa. On the move.
Ladies and gentlemen, let's put our hands together for this knowledge here.
Welcome, ladies and gentlemen, to some real truth knowledge. The group of the century, always timeless. MOVE. Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with us, listening to some real truth. We appreciate that.
S to the devil, E to the DS.
Wisdom to the people, everybody even rejects.
S to the devil, E to the DS.
Move, nah, not guilty, y'all got to feel me.
S to the devil, E to the DS.
Seize the wisdom coming with the knowledge at your request.
S to the devil, E to the DS.
We filthy, rich with the wisdom. Now we done traveled the world from New York to Cali, high up north in Canada, way back down to Dallas. From New York to France, from France to Spain, and everywhere we go, people want this on their brain. They want this on their mind, they get quiet to hear the wisdom. We reflect our religion, we speak, and then we give them straight, uncut truth. It's knowledge, it's raw. The same thing we tell them, we tell it to y'all. S to the double, E to the ES. Bring it to you, John Africa's teaching, and it be best for you to listen up, cause it's something that we all need. It's like the sun, like the air, like the water, like the trees, like the moon, like the land. Flowers bloom in the sand, and everybody need it, so listen and understand. Understand the plan that began with one man that made Dixie, Nirvana, Blizz, Mike, and Brave Man.
S to the double, E to the DS.
Wisdom to the people, everybody even rejects.
S to the double, E to the DS.
This wisdom has got to hit them. S to the double, E to the DS. See some wisdom coming with the knowledge at your request. S to the double, E to the DS. We filthy rich with the wisdom. People in Africa wanna meet the Africans. They want us in South Africa, cause the troop attracting the homeland members. If there was people in outer space, NASA would be sending us to visit their place. The fellas relate, they feel us, they comprehend. The ladies, they love how quickly we check the men. When they wrong, we will say it. And ladies, they got to know it, cause we show it, we throw it, we plant the seed and grow it. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even rejects.
S to the double, E to the DS.
This wisdom has got to hit them.
S to the double, E to the DS.
Seize the wisdom coming with the knowledge at your request.
S to the double, E to the DS.
We filthy rich with the wisdom. Seize the wisdom, a revolutionary crew. Born a revolutionary wisdom from revolutionary roots. People in the movement, they see us, they respect us. Move built respect, so now they don't reject us. We speak, we rhyme, we give it to you and yours. We practice what we preach, what John Africa teach. We are the seeds of the wisdom of the coordinator. That John Africa, and to us there's none greater. We wouldn't believe it if we thought it was something better. Cause we believe if it ain't the best, then you should never settle. My people, my family,
family, my brothers, my sisters, my homies, my niggas, my niggas, my misters, my army, my friends, my crew, my comrades, my sons, my daughters, my moms, my dads. Everyone, we here, we ready, we yours. We here to fight, to stop the wars. S to the double, E to the DS. Wisdom to the people, everybody even reject.
S to the double, E to the DS.
This wisdom has got to hit them.
S to the double, E to the DS.
See the wisdom coming with the knowledge at your request.
S to the double, E to the DS.
We filthy rich with the wisdom. M to the Izzo, E to the Izzy.
Who got all the politicians wishing that there never was an opposition? They got their political position addition and shit on the pull for the system. Check it out. What they want now? Seize the wisdom. Pick up rocks worth and pick up sticks. Pick up rocks worth and pick up sticks. Pick up rocks worth and pick up sticks. Whatever you do, guard yourself from the politics.
Politics, I'm trying to kill my way. I'm trying to live in a peaceful way. And every time I turn around, yo, stop shooting my people down. And every time I take a breath, you know pollution filling my chest. And every time I want a drink, you know I can't drink from my sink. And you know I can't afford spring water. That's how my people get slaughtered. Contaminate the things we should have or separate us from what a price that. Fighting us cause we open eyes. They keep telling us to lie. Fight the so-called power that be your bliss.
That's the life of demons. My heart is filled with anger. Sometimes I want to strangle all the cops and judges too.
Two.
Case a man who built the zoo.
Two.
My brain is filled with pain. It can't be contained. The man who built that nuclear power.
Put him in a cooling tower.
Sometimes I feel the strain and I must release my pain. Sometimes I feel the urge to smack those bushes and speak those words. Sometimes I feel the need to bomb that bitch like he bomb me. Politicians cause a problem. Now it's time for us to stop. Pick up rocks worth and pick up sticks. Worth and pick up sticks, pick up rocks, worth and pick up sticks. Whatever you do, guard yourself from the politics. Bang, bang, jang-a-lang, yo, watch Dixie do her thing.
I can't.
Why not?
Cause I can't.
Why not?
Cause I look around and I see
what?
All things in society. Don't get too shot down by cops.
True.
System put drugs on my block.
Right.
And arrest the selling stuff. Them don't arrest them, make the stuff. Them wreck my folks. Speaking truth.
True.
They keep lying to the youth. If you think I'm lying to you, look for the system you do to you. System holding up.
Guerrilla warfare in the middle of the night. Like words, but I'm time to bring the rucker. We're coming with truth, you know they duck us. It's still coming out of the evil empire. Fucking with the flame, with the gas and the fire. But they going through the heat, if they like it or not. Don't nobody know all the time we got. Politicians playing us in the game. But S-W-E-D-S-O-F-W-I-S-T-O-M. Bringing trouble to all the big politicians like George W. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Whatever you do, guard yourself from the politics. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Pick up rocks, words, and pick up sticks. Whatever you do, guard yourself from the politics. Who got all the politicians wishing? And the number one in opposition. They got their political position. Addition, shit on the floor for the system. But they won now. Peace and wisdom. Move got all the politicians wishing that it never was an opposition. They got their political position addition and shit on the poor for the system.
Yeah. Still MOVE.
Yeah.
Still strong as could be. Still bringing
guess
it to your life.
Guess who's back? Guess who's
it's
back?
The
wisdom.
Guess who's
John
back?
Africa's teaching.
Check it
guess
out.
Who's back?
We getting set up, family getting dead up. Even though we getting wet up, we still keep our head up. On the move, won't let up. Still fighting cause we fed up. Still kicking knowledge in the front, still sweat us. Still flying helicopters over HQ. Still whipping up religion on the truth cause we stay true. Still got the rhymes that the people can relate to. Still fight the buzz even though they hate you. The fact that they hate you, show that you active. Don't let the buzz stop, revolutionary practice. Like a mattress, bounce back and keep moving on.
Vale, penya, seguim per aquí el programa Judici i la Justícia, Ràdio Bronca 104.5 de la FM. I com us dèiem fa una estona, bueno, al començament del programa,
dedicarem una estoneta a xerrar de l'organització MOVE de Filadèlfia. Per qui no conegui aquest nom, doncs us comentarem una miqueta de què va la història. És una organització que va començar a primers dels anys 70 i que, bueno, doncs es caracteritzava, entre altres coses, doncs per lluitar doncs en pro de la llibertat de la vida, tal com l'entenem des d'un punt de vista doncs naturista, podríem dir, un respecte total a tota mena de vida animal, vegetal i sobretot doncs a la mare terra com a creadora de tota la vida. En els seus orígens doncs es van dedicar doncs sobretot arrel del que és el seu fundador, que és el John Africa, a treballar doncs amb gent molt marginada, doncs de barris negres pobres de Filadèlfia, una ciutat molt racista en aquella època. I bueno, doncs aquest home doncs el que va fer va ser dedicar-se a transmetre els seus coneixements a la gent amb la que es trobava, doncs de tal manera que cadascú doncs per la seva banda pogués una mica doncs anar-se formant com a persona, una mica tota la parrafadeta que us hem anat deixant abans, però en aquest cas doncs parlem d'això de fa 30 i pico anys ja. La cosa és que, bueno, pues, n'hi havia molta gent que tenia problemes de tota mena, ja fos pobresa, marginació, temes de drogues, etc., mala alimentació, doncs es van començar a organitzar i van començar a fer activitats en benefici doncs de tot el col·lectiu, i va haver un moment en el que es van començar doncs ja a posicionar frontalment cap a aquells i aquelles que consideraven responsables doncs de la mala vida que estaven portant. En aquest cas parlaríem ja directament de lo que són les multinacionals assassines, que als Estats Podrits d'Amèrica n'hi ha una pila i mitja. Llavors van començar a fer manifestacions davant dels zoològics per denunciar el maltractament que ja es dona als animals, també davant de residències geriàtriques per denunciar també el maltractament que es dona i es provoca a les persones grans i la deixadesa, no?, de la mentalitat capitalista, no?, que provoca doncs que hi hagi aquest desmadre generacional, no?, en el que les persones a mida que van envellint doncs vagin arribant a tenir-se en el concepte de que són mobiliari vell i antic que ja en serveix i fanosa, llavors se les col·loca en residències, etc. Al mateix temps també doncs es dedicaven a fer molta tasca a nivell de comunitat, a netejar els carrers, a donar menjar saludable a la gent de forma completament gratuïta, algú que ja els Black Panthers feien en el seu moment també, tot i que n'hi ha alguna relació, però en realitat són coses totalment diferents. Bueno, la cosa és que tota aquesta mena d'activitats a poc els van aportant cada vegada més cap a lo que seria l'origen de tot això. Llavors van començar a denunciar les empreses que es dediquen a treballar amb químics, que es dediquen a fabricar armament, etc. Tot això va començar a fer molta nosa a nivell doncs d'interessos capitalistes, i llavors va començar a crear la mobilització dels poders fàctics del sistema, i llavors la policia va començar a entrar en acció perquè les autoritats van començar a rebre queixes d'aquesta gent, i clar, la policia quan entra en acció sempre ho fa de la mateixa manera. I llavors, bueno, pues, a poc el que va anar passant va ser que van començar a repetir-se episodis d'agressions de part de la policia cap a la gent de l'organització, amb episodis molt tràgics, com per exemple assassinats de criatures, no?, de pallisses a dones embarassades que van haver d'avortar, inclús l'assassinat d'una criatura acabada de néixer per un assalt de la policia a la casa on vivia aquesta gent. La cosa és que, bueno, la història d'aquest col·lectiu està tacada de molta sang per part de membres de l'organització, però mai a dia d'avui cap policia ha sigut processat per cap ni una de les agressions o assassinats que s'han comès contra aquesta gent.
Que raro.
Sí, que raro, la veritat. La cosa ens portaria doncs al fet de que avui estiguem xerrant expressament d'aquesta història. El 8 d'agost de l'any 1978, és a dir, demà farà exactament 30 anys, la policia, després de mesos de portar doncs un atac constant contra la gent de la casa i de l'organització, va practicar un assalt a la casa literalment, no? Portaven com un parell de mesos...
Un assalt militar.
Sí, 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 exacte. Portaven com un parell de mesos assediant la casa, impedint que la gent pogués entrar o sortir, impedint que poguessin entrar aliments, etc., pues provocant una situació molt xunga en una casa en la que hi havia persones adultes, també hi havia criatures, animals. Doncs ens podem imaginar de què va la història. La cosa és que aquest dia 8 d'agost doncs van decidir que era el dia assenyalat doncs, per fer fora aquesta gent i intentar acabar amb ells. La cosa és que els hi va sortir el tret per la culata, i mai millor dit, perquè en un moment donat, dels centenars de policies que estaven envoltant la casa, doncs, bueno, es va escoltar un tret aïllat, i això va provocar que aquests centenars de policies comencessin a disparar de forma indiscriminada, i quan va acabar el foc, doncs un policia estava mort, a més de tres bombers ferits i algun policia més ferit, però sobretot un policia, el James Ramp, estava mort, i el que van fer va ser acusar a nou persones de l'organització que en aquell moment estaven dins de la casa d'haver matat aquest policia. Ja hem parlat d'altres vegades del tema. La cosa és que en el moment d'aquest tiroteig la gent de l'organització estava amagada al soterrani de la casa i el policia va morir d'un tret al clatell amb una trajectòria descendent, vol dir de dalt a avall, i això fa físicament impossible que cap d'aquestes nou persones pogués assassinar aquest policia, doncs perquè estaven davant d'ell, a uns quants metres davant d'ell i sobretot per sota del nivell del terra. Això els jutges els hi van portar una merda i van condemnar a aquestes nou persones a condemnes de unes sentències de 30 a 100 anys de presó, i demà, com diem, es compleixen els primers 30 anys d'aquest episodi, amb la qual aquestes nou persones, bueno, 8, perquè la Merle Àfrica va morir l'any 98 dins del Talego, llavors ara només queden 8 persones vives, de les quals pues, bueno, pues, n'hi ha alguna que va entrar, una de les dones embarassada dins de la presó, va parir dins de la presó i mai ha vist el seu fill més enllà de les reixes de la presó, i el seu fill no ha pogut veure la seva mare ni el seu pare doncs, fora de les reixes de la presó. Doncs es compleixen aquests primers 30 anys de la sentència, amb la qual n'hi ha hagut una campanya i està segueix havent una campanya molt forta de denúncia i demanant la llibertat condicional d'aquestes 8 persones, pues, tot això fent ús d'aquesta sentència, no? De, diu, sentència mínima de 30 anys de Talego, màxima 100 anys de Talego. Llavors s'han complert els 30 anys, automàticament haurien de ser posades en llibertat. Aquí ens trobem amb un problema, i és que les autoritats penitenciàries yanquis són tan frívoles i tan cíniques que el tema de la llibertat condicional la contemplen sempre i quan s'observi en la persona presa un factor que no recordo exactament com li diuen, però que bàsicament ve a ser el fet de reconèixer-se culpable dels fets dels que se l'acusa. Això ells ho consideren com una bona conducta, com una manera de, bueno, doncs, de començar a redimir la culpa que tenies.
De fet, és el que comentàvem abans del rol catòlic. Mm-hmm. Tu confesses la teva culpa, nosaltres et fem l'Ave Maria o el que faci falta i tu ja pots sortir al carrer.
Exactament.
Si és que és el mateix.
Exactament. En aquest cas n'hi ha un element molt significatiu per demostrar tota aquesta artimanya, i és el fet de, doncs, que aquestes 8 persones de l'organització MUF més la resta de gent del carrer de l'organització doncs, en cap moment s'han reconegut responsables de l'assassinat perquè no ho són. Llavors, clar, denuncien l'arbitrarietat d'aquesta pauta, en el sentit de que com es poden reconèixer culpables d'algú de lo que no són culpables. I això és el que està portant més controvèrsia en el tema i més polèmica, en el sentit de que, bueno, pues, com que no es reconeixen culpables de l'autoria d'aquest crim, d'aquest assassinat, doncs, de moment a les dones de l'organització se'ls ha denegat aquesta llibertat condicional, en els homes encara no s'han pronunciat, i llavors, bueno, això ens portaria al punt de que la campanya continua, penya. Què dir, pues que qui tingui ganes d'informar-se més acuradament del tema, doncs es pot posar en contacte amb la gent de Barcelona, que estem treballant amb solidaritat amb aquesta organització. N'hi ha una adreça que és l'adreça mumialliure@yahoo.es amb la qual podeu contactar amb nosaltres, i també n'hi ha un blog que és libertatmumia/blogspot.com en el qual podeu consultar doncs la última informació, bueno, informació endarrerida i les últimes novetats del cas. I també dir-vos pues, que a hores d'ara a Filadèlfia s'està preparant la manifestació que des de fa 30 anys es fa el dia 8 d'agost de l'any 78, des del dia 8 d'agost de l'any 78, aquesta manifestació amb la qual doncs, es fa una mobilització popular per denunciar tota aquesta injustícia, tot aquest muntatge i tot aquest complot orquestrat des de els grans poders, no?, de l'Estat, dels Estats Units d'Amèrica en aquest cas. I segurament pues, la connexió que teníem prevista amb el nostre company Francesc doncs, aquesta setmana no serà possible i ho haurem de deixar fins la setmana que ve, perquè segurament deu estar a hores d'ara a Filadèlfia preparant els actes o deu estar a camí d'allà perquè no hi ha manera de contactar amb ell. Així que la setmana que ve intentarem parlar de tot plegat. Recordar-vos que la música que hem escoltat doncs, és una música d'una gent que es diuen Seeds of Wisdom, vol dir llavors de sabidoria, que són la gent jove de l'organització, ara ja no tan jove perquè alguna d'aquestes persones doncs, ja té 30 anys perquè va néixer poc després d'aquests fets, i bueno, pues, que és un grup que es dedica a cantar amb lletres molt dures i molt clares doncs, tota la història i tota l'existència d'aquesta organització i totes les vivències seves. Al mateix temps relacionar-vos una cosa amb l'altra, en el sentit de que l'organització MUF és l'organització que impulsa a nivell internacional la campanya de suport al Mumi Abu Jamal. Vale, i que bueno, pues per qui no ho sàpiga, pues el Mumi Abu Jamal també està sent represaliat des de l'any 81 a dins de la presó al corredor de la mort, acusat d'assassinar un policia blanc també, que el James Ram també era un policia blanc, òbviament per això estem parlant del tema d'aquesta manera. I bueno, pues això, animar-vos a totes a estar una mica al corrent d'aquest tema, perquè bueno, pues com per exemple el cas del Mumi Abu Jamal és il·lustratiu, en diverses ocasions s'ha aconseguit aturar la seva execució perquè va ser condemnat a la pena de mort. Doncs gràcies al suport popular en diverses ocasions s'ha aconseguit aturar la pena de mort, vale, l'execució, i això ha permès que a dies d'ara, o sigui, a hores d'ara, pues, se segueixi lluitant a nivell jurídic pues, per la seva llibertat, amb una lluita que consistiria en demostrar la seva innocència, però tenint en compte els paripers de la justícia. A veure, anem a fer una història, em sembla que tenim una connexió timofònica. Vale, a veure, hola, bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estem? M'escoltes?
Sí, sí, una mica flux.
Sí?
T'escolto.
Vale. Digue'ns, digue'ns, què tal?
Sí, no, que volia fer-te dues preguntes. En un moment?
Sí?
Sí, tu una vegada fa anys vas dir que la gent de la CTE havia sigut... ja era poca revolucionària, no?
Com, com?
La gent que treballava per la CTE que era poc revolucionari, el sindicat.
Bueno, no sé si ho he dit, la veritat, però bueno, explica'ns, fes la pregunta i ara veurem.
La pregunta és aquesta.
La pregunta és si la gent de la CNT és poc revolucionària.
Sí, no, sí, havien deixat de ser-ho.
Si havien deixat de ser-ho.
Sí, no sé, ho vas comentar fa anys.
Ah, bueno, no, a veure, poder hi ha una confusió. Jo vaig fer una cita d'una persona que era CNTera de fa molts anys, ara no recordo el nom, un home que és molt gran ja, no sé si encara viu, no estic segur, que aquest home denunciava el fet de que avui en dia n'hi havia una falta de compromís. Ja. I posava un cas concret, no? Deia, o sea, si som incapaces, per exemple, de deixar de fumar,
sí.
O sea, de quina mena de canvis esperem de fora, com dient, si som incapaces de canviar coses que depenen de nosaltres mateixes,
sí.
Com podem pretendre canvis de coses que no depenen de nosaltres? Mm. Vale? Això ho deia un home que era afiliat de la CNT de fa molts anys, mm. Un home molt gran ja, que havia estat lluitant també durant la Guerra Civil,
Sí.
I bueno, pues jo crec que va per aquí la cosa. Jo no penso que la gent de la CNT sigui post-revolucionària. Jo penso que com te diria, que les lluites amb el temps s'han d'anar adequant, no al moment.
Sí.
No? I això vol dir que pues, a l'època de la Segona República i quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola,
sí.
I doncs n'hi havia, era un moment en el que la lluita armada era una cosa pràcticament obligada, no? O sigui, en el bon sentit de la paraula, s'havia de defensar la terra, s'havia de defensar la vida i les armes eren la millor defensa que n'hi havia en aquell moment. També exemple d'això ens el donen els maquis en l'època ja de la postguerra, en l'època franquista, no? Durant fins fa relativament poc de temps, no?
Sí.
Gent que no va abandonar mai la lluita armada en contra del franquisme. I avui en dia, pues, el que vull dir és que les coses han canviat lo suficient com perquè les eines de lluita no és que hagin de ser... de deixar de ser les armes, sinó que les armes han canviat, no sé si m'explico.
Sí, sí.
Llavors, jo penso que la CNT, pues, no sé, la veritat és que no em puc posicionar ara mateix. Jo conec gent que està afiliada a la CNT i em mereix molt de respecte, i gent jove i gent més gran, però a nivell d'organització, sincerament, mai he estat sindicat, mai he anat a fer activitats allà a la seva seu, sí que ens hem trobat amb persones... a títol individual fent coses, i jo amb la gent que he treballat pues, sempre ha estat molt a gust i hem fet coses molt autèntiques, però fins a arribar al punt d'afirmar que són gent poc revolucionària o que porta poc a la revolució, no, jo no puc dir això, la veritat, no ho puc dir.
Sí, que les coses han canviat i hem de fer una altra cosa.
Ens hem d'adequar als temps que corren, està ja. Claríssim, vull dir... No sé, la història de l'estat espanyol a nivell de lluita armada ha estat molt marcada, bueno, i segueix estant marcada avui en dia, la cosa no s'ha acabat, està claríssim. El que vull dir és que n'hi ha hagut gent que ha sigut molt conseqüent bueno, i avui en dia ens agradi més o menys pues, el referent més clar està... marcat per una tendència política que jo personalment no comparteixo. Llavors no sé com dir-t'ho. Jo considero que hem de fer ús d'altres armes, no? O sigui, no la força de la raó, o sigui, no la raó de la força, sinó la força de la raó.
Sí, sí.
Vale? Una mica per aquí.
I després, per acabar la segona pregunta, quan existe la premsa burguesa,
sí?
I agafen una persona, home o dona, bueno, que fa una cosa... Bueno, un cas directiu, no?
Sí.
I sempre li diuen, este senyor tenia... Aquesta persona té tants antecedents. Té tants antecedents. Perquè té un propòsit que no meritza...
Sí, jo crec que sí.
Té un propòsit?
Sí, sí, sí. Ui, amb això ens podríem estendre molta estona.
Ah!
T'ho resumeixo una mica, des del meu punt de vista.
Sí.
I aquí el company si té alguna cosa a dir també, perquè segur que tindrà alguna cosa a afegir. Jo penso d'entrada que la premsa burgesa és la voz de su amo, no?
Sí.
Vol dir que hi ha un sistema creat d'interessos econòmics, polítics, etc., que li interessa que la premsa diària burgesa deixi anar cert discurs.
Sí.
Llavors, per exemple, quan una persona, i en aquí jo ja no entro amb si està bé o està malament, però vull dir, quan per exemple es parla d'un cas de violació,
sí.
I es parla de que la persona violadora, el violador, perquè normalment és un home,
sí.
El violador tenia tants antecedents. D'aquesta manera el que fan és entrar en un joc molt xungo, molt xungo. I és el joc d'intentar... treure-li suc a una persona que té un tipus de desequilibri, el que sigui, en aquest cas estem parlant d'un perfil de persona violadora, està clar que no és una persona normal, en el bon sentit de la paraula, és una persona malalta, pateix algun tipus de patologia, neurosi, el que sigui, pues s'aprofiten d'aquesta situació per justificar el paper de la policia, per justificar l'existència de les presons, etcètera, etcètera, etcètera.
Vale.
Mentre que, per exemple...
Només afegiria, en aquest cas,
que amb la, quan parlen o quan abusen, perquè generalment no parlen mai de casos de violacions, no parlen mai de casos de robatoris, no parlen mai, quan ho parlen, parlen en abús, traient tots els casos dels últims 15 anys, a poder ser, etcètera, etcètera, per crear un ambient de por.
Ah, però ara ve de
por, gràcies a aquest ambient de por, si tu tens por, esperes que algú et protegeixi.
Ja.
Gràcies a aquest ambient de por aconsegueixen tot l'altre que has anat dient.
Ah, però això diuen sempre la persona que té tants antecedents i tal.
Exacte.
Sí,
per crear aquesta opinió pública, no?
I perquè el jutgis abans de que sigui jutjat, ah, també, ja, una miqueta.
Exacte. I també la contrapartida és que, per exemple, quan xerren de casos de, per exemple, posem pel cas corrupció política,
sí,
normalment es parla del cas concret i no fan tota aquesta revisió d'antecedents.
Ah, ja, ah, sí.
Jo què sé, per exemple, quan el fotut fòrum de les cultures d'aquí de Barcelona, el fòrum del 2004... Bueno, aquí ho vam explicar perquè va sortir en diversa premsa alternativa que l'alcalde d'aleshores, el Joan Clos Van Damme, havia estat processat per un tribunal dels Estats Units d'Amèrica per estafa, perquè havien, juntament amb altres mafietes de l'Ajuntament, havien demanat uns pressupostos amb una empresa dels Estats Units i tal, i després els havien deixat tirats. Vale, doncs un tribunal els va processar per això.
Mira, però això no ho sabia.
Pues mira, és una veritat. El que passa és que quan va passar això, no van començar a estudiar tota la carrera política del Jean-Claude Van Damme.
Ja.
No van explicar que el Jean-Claude Van Damme va arribar a l'Ajuntament pues, de rebot perquè el Pasqual Maragall i el Partit Socialista els interessava fer un canvi d'estratègia i interessava que el Pasqual Maragall pues, caigués com va caure com a president de la Generalitat, etc.
Sí.
Tota aquesta sèrie d'històries i tejemenejes no els van explicar. Llavors, per què explicar-ho en un cas d'una persona pues, que ha comès un delicte? El que sigui, o sigui, vull dir, jo el que vull dir és o tots o ningú,
ah,
saps el que et vull dir? Jo no m'entraré en el terreny aquest de ai, és que este sí, l'altre no, vull dir, o tothom o ningú. Llavors, si tu fas aquesta lectura et donaràs compte de que la premsa burgesa abusa, com diu el company, d'aquesta sèrie d'informació, mentre que en altres casos la informació es calla, està clar. Sí.
Bueno, pues no em molesto més.
Bueno, no és molèstia, al contrari, moltes gràcies per trucar.
Ara queda un dijous que ve i...
Sí, la setmana que ve tornem a fer programa.
I ja l'últim fins al setembre, no?
Fins al setembre, segurament, a veure si tinc el calendari per aquí, el dia 4 de setembre.
Vale, i el 9 a Estats Units, quin lloc ha anat?
Està als Estats Units, encara no hem pogut parlar amb ell.
No, no sé. A quin lloc ha anat?
A quin lloc? Estava a Nova York, però jo em penso que ara, a hores d'ara, deu estar anant cap a Filadèlfia, perquè... Allà se celebra el 30 aniversari de l'assalt a la casa de l'organització MUF.
Ah, sí.
I segurament deu estar per allà participant amb aquesta gent dels actes que es faran.
Mm-hmm.
Llavors, deduïm que deu estar per allà. No hem pogut contactar amb ell.
MUF, que s'escriu MOVE, no?
MOVE, sí, en anglès moviment. Perquè,
ah, moviment, vol dir moviment.
Com que són partidaris de la vida, no? Defensen la vida, ells consideren que, i elles, que la vida sempre està en moviment, en constant moviment, i per això el nom d'aquest de MUF, de moviment. I bueno, pues gràcies i esperem que estiguis bé,
sí,
i que passis bé aquestes setmanes d'endavant, i també la teva companya, tio, esperem que la cosa hi segueixi endavant.
Sí, la cosa va endavant.
Molt bé, tio, pues ens n'alegrem molt de saber-ho.
Vale, salut.
Salut i bronca.
Adéu.
Salut.
Molt bé, aquí ha quedat la intervenció del company.
Sí, no?
Bueno, pues torna a sonar el telèfon. A veure què passa, si tenim alguna sorpreseta d'última hora. La cosa, pues això, com us anàvem explicant, intentarem ja començar a resumir perquè s'acosta l'hora d'acabar el programa. I bueno, pues ja m'he perdut, ja no sé on estàvem, parlant del cas del Múmia i de la gent
estàvem dels Moves, de fet, que estàvem acabant el tema quan ha trucat a aquest home.
Sí, estàvem parlant del cas de la, bueno, del protagonisme de la gent de l'organització MUF amb el que és la campanya de solidaritat amb el Múmia Abu Jamal. I bueno, pues què estàvem dient? Pues que el Múmia Abu Jamal ara mateix s'està defensant a nivell de tribunals, així com la gent de l'organització MUF, les 8 persones que queden a la presó, estan batallant per la, diguéssim, el que seria la llibertat condicional. el Mumi Abu Jamal està batallant per la celebració d'un nou judici. D'acord amb la llei penitenciària, bueno, amb la llei yanqui, amb la llei de la justícia yanqui, una persona quan és condemnada a mort, com en el cas del Múmia, per assassinat, només pot ser revocada aquesta sentència de mort, aquesta pena de mort, en cas de que es demostri que el judici s'ha comès alguna mena d'irregularitats. És a dir, la justícia yanqui considera que si tu has sigut jutjada amb un judici amb totes les garanties que preveu la llei i se't condemna a mort, encara que després es demostri la teva innocència, tu has tingut el teu judici just tal com preveu la llei i per tant la sentència, la pena de mort, no es revocarà. En el cas del Múmia s'està lluitant per demostrar que sí que hi ha hagut irregularitats durant el judici, totes en relació amb el racisme, ja ho hem xerrat altres vegades, el fet que es va discriminar l'elecció del jurat perquè fos de majoria blanca en comptes de negra. Sí? Vale, pues fas la trucada tu. Perfecte. Bueno, vale, és igual, Ferran. Vinga, és que m'està informant de que finalment podrem fer la connexió amb els Estats Podrits d'Amèrica. Vale, doncs així, mentre jo us acabo d'explicar això, preparem la connexió amb el Yankee. La cosa està en que ja us hem explicat altres vegades de que va haver una qüestió de racisme amb l'elecció del jurat, al mateix temps que també en el jurat se li va donar una informació confosa, perquè quan es podria haver posicionat d'una forma més ambigua, en el sentit de dir, bueno, no ho veiem clar, hi ha punts de dubte i tal, i això ens fa no decantar-nos per la pena de mort, la fiscalia i el jutge van mentir en el jurat, els van enganyar per tal que es pensessin que l'única opció que n'hi havia era sentenciar a mort. Vale? Llavors, aquestes i d'altres qüestions són les que els advocats actuals del Múmia estan portant al judici, o sigui, als jutjats, per tal de discutir tota aquesta sèrie d'irregularitats que algun tribunal dels Estats Units d'Amèrica es digni a reconèixer com a irregularitats aquestes coses que són tan evidents per tothom, i d'aquesta manera es pugui celebrar un nou judici amb totes les garanties pel Mumia Abu Jamal, que després dels anys, amb totes les coses que ja han sortit i totes les testimonis, declaracions i bueno, confessions, etc., es demostraria sobradament la seva innocència. Però bueno, passem a la connexió amb el Yankee, que us anunciem des del principi del programa. Hola, bona nit.
Hola, què tal?
Què tal, Francesc? Pues estàvem aquí ja una mica patint perquè volíem escurçar el programa d'avui per marxar amb el metro. Però bueno, perfecte, tu. Què tal, com esteu vosaltres?
Bé, bé, aquí estem amb el Julián, disposat a explicar algunes coses.
Molt bé, jo pensava que igual estàveu camí de Filadèlfia perquè demà és 8 d'agost.
Sí.
I pensàvem que igual estàveu liats amb alguna història de les activitats que deu muntar la gent de l'organització MUF.
Sí, però en realitat demà únicament hi ha el passe d'un documental a la nit. I el diumenge és quan es fa la manifestació i la reunió, l'assemblea, allà al costat de l'Ajuntament, per discutir el tema Múmia i també el règim obert dels MUF, que no els hi donen.
Exacte, molt bé. Pues...
Farà dissabte, per això marxarem segurament el dissabte al matí a primera hora.
Molt bé. Vale, pues gràcies per aquesta informació, per aclarir-nos aquest punt, i bueno, explica'ns, clar que sí.
Doncs, en primer lloc, i anant una mica ràpid perquè pugueu plegar per agafar el metro, el que tinc que comentar és que els he explicat a la gent d'aquí a Nova York, de l'organització antirepressiva Jericó, que són un moviment contra les presons.
Sí, els coneixem.
Sí, eh? Els he explicat el cas Amadeu Caselles. Que se'n va agafar fam ja fa 45 dies.
50, ens deia el comunicat d'avui.
50 ja, eh?
Sí.
Únicament perquè li diguin quan s'acaba la seva condemna, perquè li donin el règim obert, i després d'escoltar les meves explicacions, immediatament s'han posat a... m'han demanat que els ajudi a traduir, l'últim comunicat sobre l'Amadeu cap a l'anglès.
Molt bé.
I han començat a escampar-lo, i segurament arribaran alguns missatges cap al jutjat de Manresa i cap a la Direcció General de Presons.
Hòstia, doncs Francesc, ens ha arribat un missatge amb l'últim comunicat en català demanant si algú el podia traduir a l'anglès, o sigui que si ho feu ens el podeu enviar també cap aquí.
Sí, clar que el podríem enviar. De seguida que el tingui jo us l'enviaré.
Perfecte.
Perfecte, de fet la Ramona Àfrica ens ha contestat amb un dels anteriors comunicats que també es va traduir l'anglès sobre el tema de l'Amadeu.
Vale. Molt bé, i després únicament una anècdota que no sé si ja us ha arribat a través d'alguna crònica, que és que l'altre dia a una ciutadana yanqui blanca i d'ulls blaus se li va acudir posar-se una samarreta que deia Obama és el meu esclau.
Sí, sí, el Julián ens va comentar una mica, no?
Va ser ell o li vaig comentar jo amb ell?
Ah, o vas comentar tu, no recordo exactament, però la setmana passada em van parlar.
Ja, no, el que passa és que jo ho he comentat aquí amb la gent i la gent no la coneixia, aquesta anècdota.
Ah, mira.
I diuen que millor que no passin aquestes coses perquè el nivell de racisme a la campanya seguiria pujant i pujant.
Clar.
Bueno, per altra part, ja he participat en un taller de cartes als presos. Aquí hi ha algun nucli de gent molt jove que comencen a perdre la por, vull dir la por que van adquirir després dels atemptats de l'11 de setembre del 2001.
Joder.
Que costa molt de recuperar la situació anterior. Mm. Però vaja, hi ha gent que està perdent aquesta por i tornen a escriure als presos per animar-los, per felicitar-los quan compleixen anys. Gent que, com sempre, està condemnada a llargues penes de presó, com per exemple el senyor Mutulu Shakur,
vaja,
que està a la presó d'Atlanta, la presó federal, i, com sempre, acusat de subversió contra l'Estat ja fa més de 20 anys. Aquest nucli de gent jove d'ahir, de Brooklyn, es dedica sobretot en aquest pres. Després també he visitat un parell de botigues de llibres alternatius, i els hi he portat l'última versió en castellà del Mumia Bujamal, del Volem la llibertat, We Want Freedom.
Sí.
I els hi ha interessat molt i el posaran de seguida, vull dir, faran de seguida l'encàrrec de llibres a l'editorial Virus.
Ah, molt bé.
Perquè els n'hi enviïn.
Molt bé, molt bé.
I ara us passo al Julián.
Molt bé.
Un segon.
Vale, Francesc.
Vale.
Que vagi molt bé.
Salut.
Fins dijous que ve.
Vale.
Hola, buenas tardes, allá, ya, en castellano.
Muy bien, Julián. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bien, ahí salió una noticia ahí en el tiempo, ya después de un mes de la liberación de los secuestrados, esos son cosas frescas, dicen, revelan detalles inéditos de la participación de Estados Unidos en la operación Jaque.
Ah,
creo que tiene importantes detalles, sí, pues lo voy a leer porque es corto más o menos. Dice, aunque el éxito del rescate de Ingrid Betancourt y de otros 14 secuestrados de las FARC fue colombiano, en los días previos hubo apoyo técnico de inteligencia y político. Dice que los estadounidenses llevaban 4 años trabajando en el asunto a través del envío de fuerzas especiales expertos en negociación de secuestros del FBI, aviones de inteligencia y hasta el visto bueno, un derecho que se reservaron hasta último momento por estar de por medio de la vida de 3 estadounidenses. Incluso a comienzos de este año Estados Unidos envió equipos adicionales a Colombia, muchos de ellos fuerzas especiales del 7 Special Force Group, que se adelantaron en las selvas de Guayare, junto a comandos colombianos, se instalaron equipos y cámaras de televisión en ríos y quebradas.
Sí.
La extensa participación de Estados Unidos se remonta a mayo del 2003, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad, o sea, la Oficina de Inteligencia, interceptó una llamada hacia Miami en la que se negociaba el envío de teléfonos satelitales. Era una comunicación de Doris Adriana, la compañera sentimental de César, el carcelero de las FARC. Gracias a esos seguimientos, los americanos lograron ubicar por dónde se movían los secuestrados y las necesidades básicas de los frentes que los tenían cautivos. Fuentes de Estados Unidos confirman que expertos boinas verdes de las fuerzas especiales fueron distribuidos en grupos de 2 y 4 hombres para que apoyaran las labores del ejército colombiano en misiones de reconocimiento en un área del Guaviare, la provincia donde estaban. Los equipos que instalaron, los cuales se activan con el movimiento enviaban su señal a los aviones de inteligencia y a la central en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, donde cientos de personas estaban trabajando para obtener la libertad de Thomas House, Kay Stancel y Margon Calves. Gracias a una de las cámaras se detectó al frente en el que estaban los estadounidenses. En febrero 16, uno de esos grupos de reconocimiento tuvo contacto visual con los americanos mientras se bañaban en un río. Durante 4 días los espiaron mientras consideraban las alternativas de un rescate. Algo imposible, concluyeron, pues más de 100 guerrilleros los custodiaban y el riesgo era alto. Para ese momento estaba en marcha la idea del cerco humanitario, entre comillas, del que habló el presidente Álvaro Uribe. El plan era rodear al grupo de las FARC, informar a través de altavoces y comunicaciones reales a los guerrilleros que no serían atacados y forzarlos a negociar. Mientras eso sucedía, el ejército colombiano trabajaba en jaque. Los estadounidenses solo se enteraron de los planes cuando sus aviones de inteligencia registraron que los 3 grupos de secuestrados habían comenzado a moverse al mismo tiempo y se dirigían a un punto de encuentro cerca de Tomachipán. A una semana del día de rescate, el embajador William Breunfeld pidió explicaciones al gobierno colombiano, que solo se las dio cuando todo ya estaba listo y para solicitar su visto bueno. Tras consultar con la secretaria de Estado Condoleezza Rice y el vicepresidente Dick Cheney, el embajador Bob Brownfield dijo que sí. Entonces, fuentes en Estados Unidos y algunos medios de ese país aseguran que en el segundo helicóptero, el que no aterrizó, viajaba un agente norteamericano. El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, niega enfáticamente esa versión. Lo que sí es un hecho es que en el primer helicóptero viajó un desertor de las FARC que fue clave para ganarse la confianza de César, el guerrillero. Y otro detalle, el aterrizaje de la segunda nave no se hizo porque a último momento el carcelero de las FARC decidió que más guerrilleros no debían acompañar a los secuestrados. Al final le dijeron que solo un helicóptero había podido entrar y que únicamente había cupo para él y para el guerrillero Gafas. Entonces esto salió hoy en el periódico del Tiempo. Y la última noticia, y esto salió en el diario El País de España, que fue el que reveló la noticia, y es que Colombia, el gobierno confirma que van a enviar tropas a Afganistán. O sea, yo no sé, por leerlo lo más corto, dice: el gobierno y las fuerzas militares confirmaron que estudian la posibilidad de enviar una unidad militar a Afganistán que podría operar junto a las tropas españolas destacadas en esa nación asiática bajo un mando de la OTAN. Creemos que hay que empezar a pensar en el posconflicto y en el papel que pueden jugar las tropas colombianas en misiones de paz en el mundo, declaró el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en una de sus declaraciones divulgadas por el espacio. En todo caso, ya está empezando, ya está la última noticia. No sé si tenían alguna pregunta, pues me van a saber, pero ya se van a meter, no han terminado con el conflicto colombiano, ya se van a meter por otro lado, donde nadie los ha llamado. En todo caso, eso es ridículo, y bueno, se darán sus propias conclusiones. En todo caso, mire, les voy a devolver ahí a francés.
Oye, Julián.
Contame.
No, nada, que...
No, sí, ya lo paso, te lo dudo.
Oye, Julián.
Hola.
Escolta'm, que no m'ha deixat dir-li que la setmana que ve també el trucarem.
Sí, molt bé, aquí estarem.
Vale, estareu a Nova York els dos?
Com?
La setmana que ve estareu a Nova York també?
Sí, el Julián i jo.
Ah, vale, perfecte, doncs la setmana que ve us tornem a trucar, que és el que li volia dir.
Vale.
Que ens sap greu que us heu pres molt a pit, tio, que us agraïm també perquè agafarem el metro segur, però...
Entesos.
Bueno... Pues re, tio, fins la setmana que ve, salut i bronca i gràcies per la crònica.
Salut.
Venga.
Vale.
Bueno, penya, pues ara sí, amb això donarem punt i final al programa d'avui. La cosa és que ja us ho hem dit al començament, així que aquí en Avisa no és traïdor. Tenim ganes de marxar cap a casa perquè tenim les nostres cosetes a fer i... Aquí ha quedat la crònica del Francesc amb el Julián, una informació impressionant, com sempre. Ja veus el paper dels colombianos, tio, és que, bueno, és reflexa de tot com està el pati. I jo què sé, tu, que no afegirem res més, la setmana que ve seguirem donant-li canya al tema i llavors aprofitarem per despedir-nos.
la... Digues.
Ens podeu escoltar el dijous que ve a partir de les 10 de la nit, que serà l'últim dijous fins al 4 de setembre, o el primer dijous de setembre.
Sí, el 4.
I dir també doncs, que mentre demà i dissabte ja us podreu descarregar per qui vulgui el programa d'avui pel podcast, que ens podeu escoltar en diferit
demà
a partir de les 11 i el dilluns a partir de la 1. I dit això, doncs que aguanteu a gust la calor, qui pugui.
Això mateix, que estem aquí totes ficades en el mateix barco, que fot una calda espectacular, però això no fa baixar-nos les ganes de lluitar. Així que seguim a la lluita fins la setmana que ve, Basca.
Opa.
Salut i bronca. Salut. Vale, ens despedirem amb un temilla del Seeds of Wisdom i ja està. Així de claro. Vinga, penya.
The police moments ago pulled out of what was a scene of controversy, anger, and death. The wrecking crews have completely destroyed what news members call the house that John Africa built at 30709 North 33rd Street. All that remains now is rubble.
The only way we're going to end them is the ones that are responsible. Get that death penalty back and put them in the electric chair and I'll pull the switch. That's what I'm sure they'll not be around.
He can do what he wants. He can beat us, he can jail us, he can do anything. All of them can do anything. But they're not going to stop the golden bitch. And that's one thing people won't have to realize. They can't stop me because they can't stop the force of life.
Dan Gray was shot on that side. It was physically impossible for any new members if they did have guns.
I know the cops fired the shots throughout the whole thing. Ain't no doubt about it. Ain't no doubt about it. We didn't fire.
Who killed Officer Ram?
One of them cops. And that's why they want to cover it up. That's why they want to cover it. Under the Rizzo regime right then and there, ain't no way in the world he would admit that his hand-picked Gestapo had shot each other to death.
I was induced into the organization by the loveliness and goodness of the people and its members. I was probably enraged as well as sitting in the trial. In the official capacity of objective of the journal, and seeing that the law really didn't matter, that it didn't matter whether a man was innocent or guilty. It didn't matter what the law said as your rights were. You just had nine members of the whole organization being sentenced to 30 to 100 years for a crime that everybody knew they did not commit.
See, what these motherfuckers want to do, they want to kill us, just get us off the earth.
When a black man confronts a policeman, he's not supposed to survive. He's not supposed to walk away.
Let me mention it. These people are not dummies. Everything that Move does is done for a reason.